promise me love for love, and I'm yours till the end of time. Love is a wondrous adventure, something that no one should miss. If you want me, darling, take me. All that I ask is this: give me love for love, nothing more, nothing less. Don't promise me the moon, leave the stars where they are. Give me chance.
Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Carme.
Cada dia m'ho poses més difícil, eh? M'escolto una veu femenina que no sé dir-te, o no sabria endevinar, si és cantant, si és actriu, ben bé què és i a què treu cap això amb el tema que avui tocarem.
Bé, és les dues coses, podríem dir. Eh?
Ah, sí?
Actriu i cantant, cantant poquet, però és normal que no la reconeguis, perquè, clar, no era cap cantant famosa, ni molt menys, sinó que estem parlant d'una actriu anglo-nord-americana que es deia Aida Lupino. Aida Lupino. No és una dona molt coneguda, malauradament, pel que ja explicarem ara una mica la seva vida. Per tant, és normal que no la reconeguis perquè és un nom injustament oblidat de la història del cinema. Perquè estem parlant d'una dona molt polifacètica, molt multidisciplinar, que, molt conscienciada amb la seva condició de dona i fins al punt que va ser capdavantera del cinema feminista. Aida Lupino. A mi per això em fa molta il·lusió avui poder-li dedicar aquest espai de cinema a la xarxa, perquè és un personatge molt valuós, molt singular, i per parlar d'ella he volgut esperar aquestes dates perquè es dona la circumstància que ella va néixer el 4 de febrer del 1918, de manera que ara seria el centenari del seu naixement, el centenari d'Aida Lupino. He dit que Aida Lupino era anglo-nord-americana perquè havia nascut a Anglaterra, però 30 anys després doncs, es va convertir en ciutadana nord-americana. Ella era filla d'una família d'artistes d'origen italià, ja ho diu el seu cognom, no? Lupino, i es va formar teatralment a la Reial Acadèmia d'Art Dramàtic de Londres i poc després va debutar en un petit paper en una pel·lícula dirigida pel seu oncle, que es deia Lupino Lane, i va començar a intervenir també en altres pel·lícules britàniques fins que finalment se'n va als Estats Units, on allà comença a créixer com a actriu. Ella no era una dona d'un físic espectacular, no era una estrella, ella era una dona baixeta d'un metre 58, tenia els ulls violeta, uns ulls molt bonics, era una dona atractiva, però no era una star d'aquestes exuberants. El que sí era una dona molt intel·ligent, una dona amb molt de talent, amb un grandíssim talent, una capacitat creativa extraordinària, fins al punt que, a més de ser una bona actriu, era directora, era productora, era guionista, i com hem pogut escoltar al començament d'aquest espai, també cantava.
És a dir, que,
sí, déu-n'hi-do, i ho feia molt bé.
Ja, si ja ho diuen, en el pot petit hi ha la bona confitura.
Mai millor dit. Exacte, mai millor dit. Aleshores, doncs, la cançó que hem sentit cantant per ella es diu Love for Sale. Love for Love, i pertany a la pel·lícula Escape Me Never, del 1947, que es va estrenar aquí a l'estat espanyol amb el títol de Nunca huyas de mí, amb Errol Flynn i l'Eleanor Parker. Aida Lupino, bé, ja ho hem dit, no era cantant professional, però tenia aptituds i va enregistrar fins i tot algun disc. Sí. I algunes de les pel·lícules que Aida Lupino va fer com a actriu van ser Sueño de amor eterno, amb Cary Cooper, Todo vale, amb Bing Crosby, Artistas y modelos, amb Jack Benny, En tinieblas, amb Ronald Colman. Després va fer La pasión ciega y el último refugio, amb Humphrey Bogart. Aquesta última
va
ser la...
Déu-n'hi-do, va treballar.
No, i moltes. Aquesta última va ser la que va llançar Humphrey Bogart a la fama, la de L'último refugio. I després va fer també Roadhouse, que l'estat espanyol es va estrenar amb el títol de El parador del camino, de l'any 1948, amb Richard Widmark i Cornel Wilde, i en aquesta també cantava. Cantava i tocava el piano.
sigui, a més, ho feia tot.
No, és que fixa't, eh? A més, tocava el piano. I ho feia en un local nocturn, i en una de les escenes, Aida Lupino cantava aquesta cançó que es diu Again.
Again. This couldn't happen again. This is that once in a lifetime. This is the thrill divine. And what's more, this never happened before. Though I have prayed for a lifetime, such as you would suddenly be mine. Mine to hold as I'm holding you now, and yet never.
Aida Lupino, la nostra protagonista d'avui, que no necessitava pràcticament ningú per fer tot el que havia de fer. Ara ens deia el Víctor que canta, però a més també tocava el piano, com estàvem sentint, sense ser cantant. Ja hem comprovat que ho feia força bé, però clar, és que aquesta senyora feia tots els papers de l'auca.
Sí, sí, ja em dic guionista, productora, actriu, directora. Encara te'n diré una altra.
Quina?
Compositora.
També?
Compositora, sí senyora. Va compondre, per exemple, una suite que es deia Aladdin Suite, la suite d'Aladí, que va ser interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Los Angeles. És a dir, que és una dona d'un talent extraordinari, malauradament, ja dic, molt oblidada i d'una manera absolutament injusta. Com a actriu, ella va fer una cinquantena de pel·lícules i com a directora en va dirigir una mitja dotzena. Perquè, a més, també tenia una empresa pròpia, que era una productora, que l'havia fundat amb un dels seus marits, i ella, a part d'això, també va dirigir alguns episodis de sèries de televisió. Això era per raons econòmiques, més que res. Mm. I en aquest cas, a l'època, també s'ha de dir una cosa, a l'època que ella li va tocar viure, doncs, esclar, la figura de la dona, Hollywood, el tractament que en feia Hollywood era el de la mestressa de casa, una dona sempre doncs, reclosa en l'àmbit domèstic, o en un rol secundari, o a l'ombra del marit, com a repòs del guerrer, etc. I Aida Lupino es rebel·lava contra això. Això l'indignava. I ella, doncs, clar, com que tenia un físic fràgil, vulnerable, semblava molt... molt...
Per lo petita que era, no?
Sí, feble, però en realitat era tot el contrari. Tenia molt una capacitat extraordinària i era una dona molt forta, molt assertiva. Però ella no tenia prou amb aquests papers que la condemnava la indústria. I aleshores ella volia, com que volia dignificar la figura de la dona, volia dirigir pel·lícules que dignifiquessin aquesta figura. I per tant, una cosa eren els papers que feia com a actriu i els altres els que feia com a directora, encara que a vegades ella també interpretava algun paper en la seva pròpia pel·lícula. Per exemple, hi ha una pel·lícula dirigida per ella que es diu El Bígam, de l'any 1953, en què ella també és protagonista. I el Bígam abordava el tema d'un home que és viatjant de comerç, que té dues mullers, sense que cap de les dues ho sàpiga. Una és Joan Fontaine, que la té a San Francisco, i l'altra és Aida Lupino, que la té a Los Angeles.
M'ho imaginava.
Sí. I el que passa és que amb la de Los Angeles fins i tot té un fill. Amb la Aida Lupino té un fill. Però tot s'embolica a partir del moment que la primera, la Joan Fontaine, i ell, el Bígam, doncs volen adoptar un fill, perquè no en tenen. I aquesta és l'escena a dalt d'un autobús on l'home, que és Edmund O'Brien, i la dona de Los Angeles, que és Aida Lupino, es coneixen.
Si todo esto es muestra de su trabajo, ligar no se le da muy bien.
Lo sé. No he tenido mucha experiencia. Es la primera vez que intento conseguirlo.
Oh, qué lástima.
Debería hacerlo mejor.
¿Cómo dice?
Soy uno de esos tipos que asustan a las hijas de los granjeros, ¿sabe? Soy representante, pero un poco antiguo.
Ya, le ayudaría a decir algo como... Estoy triste y solo necesito hablar con alguien. No conozco a nadie en esta gigantesca ciudad. ¿Quiere divertirse?
Verá, yo quería decirle todas esas cosas, ¿sabe? Pero sin bromear, en serio. Gracias, entrenador. ¿Le importa que me siente aquí?
Bueno, no puedo evitarlo, ya se ha sentado. ¿Sabe una cosa? Yo soy hija de granjeros.
¿De veras?
Sí. Y no sé por qué, pero no me asusta en absoluto.
Abans, Víctor, t'has referit a Aida Lupino com a capdavantera del cinema feminista, però en aquest àmbit, en l'àmbit del cinema, què va fer que s'emmarqui dins d'aquesta línia, d'aquesta lluita feminista?
Sí, ja hem dit que ella no s'identificava amb la línia de la dona domèstica, decorativa i servil, que Hollywood oferia de la dona, ni tampoc del matrimoni ideal. Ella rebutjava l'òptica masculina de l'hegemonia masculina, no? Una òptica hegemònica que es donava en el cinema, i per tal de tenir possibilitat de trencar amb aquest esquema, doncs aleshores ella va decidir dirigir pel·lícules que oferissin doncs, una visió diferent, una altra perspectiva. I aleshores ella, clar, s'ha de dir, feia pel·lícules modestes, feia un cinema independent, no de les majors. Les dones de les seves pel·lícules eren personatges molt més reals, això sí, molt més assequibles al ciutadà mitjà, a la dona mitjana de nord-americana o occidental, que no pas les dones que apareixien en les pel·lícules de la indústria. Per dir-ho en poques paraules, el cinema d'Aida Lupino era un cinema més social. En la seva primera pel·lícula, per exemple, Not Wanted, hi trobem una mare soltera que s'enfronta tota sola a la vida. A Ultratge, el cas d'una dona violada. En Neva Fia parla d'una cantant a la qual diagnostiquen poliomielitis. I en aquesta pel·lícula precisament veiem una escena preciosa, preciosa, fantàstica, d'un ball de disminuïts psíquics en cadira de rodes. Aida Lupino jo crec que és una figura a reivindicar i el silenci entorn seu ja ha dit que és una injustícia. Aquí ara la podrem escoltar feminitzant una cançó que Frank Sinatra va fer seva, perquè és una cançó eminentment masculina que transmet la imatge típica de l'home que està sol en un bar a les quarts de tres de la matinada en companyia només d'un cambrer i de la beguda i que diu one for my baby, one more for the road, una per la meva nena i una altra copa per la carretera. Doncs ella, cantant aquesta cançó, demostrava que una dona també pot estar tota sola amb la sola companyia d'un cambrer i a quarts de tres de la matinada en un bar de carretera.
It's quarter to three. There's no one in the place except you and me. So set 'em up, Joe. I've got a little story you ought to know. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. Make it one for my baby and one more for the road. I got the routine, so drop another nickel in the machine. I'm feeling so bad, wish you'd make the music.
One for me, baby, and one more for the road. Aquesta cançó que, com deies, és un dels clàssics d'en Sinatra i que tornem a escoltar a la veu de Lupino, que també la canta molt bé, però aquí hi veig una diferència amb les altres, no sé quina edat tenia.
Aquí ella tenia 30 anys quan canta aquesta cançó.
Més 30. Joveneta.
Sí, era més jove. La cançó la va compondre el tàndem, un famós tàndem, que era el Harold Arlen i el Johnny Mercer, per un musical de l'any 1943 que es deia The Sky is the Limit, El cel és el límit, protagonitzat per Fred Astaire. Però el 1947 Sinatra va agafar aquesta cançó i ja va ser seva, ja és una cançó del repertori Sinatra absoluta com My Way, és una d'aquelles, un dels seus clàssics. Però ella li va donar una altra dimensió. Una dona també pot estar fotuda i sola en un bar a les 3, a quarts de 3 de la matinada, no? Amb un cambrer, no cal que sigui un home. Aida Lupino va ser la primera dona de Hollywood que va escriure, dirigir i produir les seves pel·lícules. Una cosa que fins aleshores, i encara haurien de passar molts anys perquè això es tornés a produir, era privativa dels homes. I ho va fer, a més, amb una gran personalitat i amb una moltíssima qualitat. Ella es va casar 3 cops i es va retirar a l'edat de 60 anys. El 1954, la seva productora, que es deia era la Filmmakers, es va agafar els dits amb una producció, una pel·lícula que es deia Private Hell 36, de Don Siegel, i, esclar, el guió de la pel·lícula era seu, era de l'Aida Lupino i del seu exmarit, que es deia Collier Young, i estava protagonitzada la pel·lícula per ella mateixa, però, bé, va ser un fracàs i van haver de tancar l'empresa. Va fer fallida. Aida Lupino, com hem dit, bé, va morir el 4 de febrer del 1918, a l'edat de 77 anys, i avui li hem dedicat aquest petit homenatge motiu del centenari del seu naixement. Nosaltres li direm adeu escoltant-la cantar una de les cançons del film The Man I Love, L'home que estimo.
Serà fins a la propera, Víctor, gràcies.
A reveure.
He'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand. And in a little while, he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I will meet him someday, maybe Monday, maybe not. Still I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home just meant for two, from which I'll never roam. For would you? And so all else above, I'm waiting for the man.